Salutacions una setmana més des de Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'aquesta setmana parlarem del conte, els pastorets i la samarra d'en Jetsè. I per fer-ho, avui entrevistarem el Josep Maria Vidal de l'editorial La Mosca, que són l'editorial que ha publicat aquest llibre, i també el David Ortín, que és l'autor d'aquest llibre, juntament amb en Joan Vizcarra. Avui també anirem fins a Sarral, perquè aquest cap de setmana celebren la Fira de la Immaculada i en parlarem amb la Marta Arjona, que és la cap de premsa de l'Ajuntament de Sarral. I repassarem algunes de les altres festes destacades del cap de setmana, com pot ser la Festa Major de Cambrils, en honor a la Immaculada, la Festa Major de Bràfim, a l'Alcamo, també la Fira de l'Oli de la Baronia de Cabassers al Priorat, entre moltes altres coses. Tot això serà durant una horeta, ja ho sabeu, a la vostra ràdio local, perquè al Camp de Tarragona som terra de festa. Com que el que hem de fer és començar a parlar de pastorets i del conte Els pastorets i la samarra d'en Jetsè, escoltem una cançó molt nadalenca que té com a personatges principals aquests pastorets. Porta per títol Nadala del poble de Vilallonga, tot i que moltes persones la coneixen com a Pastorets i pastoretes, i ens la interpreta el Pep Jimeno Botifarra en el disc de Nadales que va publicar ja farà un parell d'anys i que portava per títol Ja ve Nadal, és la Nadala del poble de Vilallonga i el Pep Jimeno Botifarra.
Pastorets i pastoretes, feu-me llenya que tinc fred. Pastorets i pastoretes, feu-me llenya que tinc fred. No me la feu d'argilagues, feu-me la de romeret. No me la feu d'argilagues, feu-me la de romeret. La llet calenteta en la boca cremant i el bon Jesús és xuplant que xuplant. La llet calenteta en la boca cremant i el bon Jesús és xuplant que xuplant. Diuen que n'hi ha tarallines, espolsant les tots els dies, la llet calenteta, la boca cremant, i el bon Jesús xuplant que xuplant. La llet calenteta, la boca cremant, i el bon Jesús xuplant que xuplant. En el portal de Belén diuen que n'hi ha rates penaes. En el portal de Belén diuen que n'hi ha rates penaes. I el pobre de Sant Josep les ha caça a graneraes. I el pobre de Sant Josep les ha caça a graneraes. La llet calenteta en la boca cremant, el bon Jesús xuplant que xuplant. La llet calenteta en la boca cremant, i el bon Jesús xuplant que xuplant.
A l'Espluga Francolí, en concret l'editorial La Mosca estrena, coincidint amb les festes de Nadal, el conte Els pastorets i la samarra d'en Jetsè. Per parlar-ne tenim el Josep Maria Vidal, de l'editorial, i el David Ortín, a l'altra banda del fil telefònic, que és l'autor del llibre. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com sorgeix la idea de fer un llibre dels pastorets?
La idea de pastorets, o sigui, surt de, pràcticament el mateix dia que estrenàvem l'anterior conte, el Sant Jordi, la princesa Rosa i el drac, en què dius, bueno, estaria bé fer-ne un altre. I amb el Joan Vizcarra vam anar a fer un cafè i ens vam posar allà a parlar de temes que podien sortir i això. I va sortir el tema aquest dels pastorets i realment és molt potent la tradició dels pastorets aquí a casa nostra i concretament a l'Espluga, doncs també aquest any tocava pastorets i, bueno, i vam pensar que potser seria un bon moment.
Pels que ho puguin desconèixer, com són els pastorets de l'Espluga en primer lloc?
Els de l'Espluga, diguem, es basen en... És la versió, diguem, de Josep Maria Folch i Torres. De fet, és una adaptació, no? Està més escurçada en quant a pròleg, que crec recordar que l'havia fet en Josep Vallverdú. I el que jo crec que la principal diferència entre els pastorets de l'Espluga i el que pot ser d'altres indrets és, primer, diguem, el grau que té, no? El grau de complexitat que tècnic i diguem, en posada en escena, que diguem que no és, diguem, una obra de teatre, diguem, amateur, no? O sigui, gairebé ja estem parlant d'una obra a nivell professional, no? Per tota la posada en escena, per l'actuació, per tots els elements que entren en escena. I per l'altra banda, doncs, també són uns pastorets que agafen, diguem, elements de propis de l'Espluga, no? Com són alguns escenaris, diguem, de l'obra, com també com pot ser la barretina de color lila, no? La barretina mosca, que de fet és un dels elements que mirem de preservar i de potenciar en el que és el conte, no? Que hem preparat amb el David i el Joan.
David, deies abans que la idea dels pastorets havia sortit amb un conte, podríem dir, similar, com és el de la llegenda de Sant Jordi. Entenc que també sorgeix per la bona acceptació que va tenir aquell conte.
Sí, sí, va anar molt bé el primer conte i llavors, clar, t'animes a fer un altre. I sí, sí, realment va ser motivador, que va, sobretot aprofitant la tirada de la setmana medieval, doncs el conte va tenir sortida. I bueno, i vam pensar que una altra cosa que podria tenir sortida és els pastorets, a nivell de tot Catalunya ja, perquè és una tradició de tot Catalunya.
A més, manteniu el tàndem, podríem dir, David Ortín i Joan Vizcarra. Com és primer, David, com és la relació amb el Joan, i després, Josep Maria, com és aquest tàndem?
Doncs mira, jo ho califico com que parlem el mateix idioma. O sigui, amb el Joan, bueno, tots dos som de Montblanc, tenim una manera de pensar bastant similar i fins i tot a nivell humorístic, que ell bueno, fa caricatures i la caricatura veu de l'humor i a mi també m'agrada molt fer coses d'humor, doncs ens entenem molt bé. I a l'hora de treballar, quan ens hi posem, doncs, hi podríem estar hores, eh? Perquè de cada cosa, de cada quadre, anem traient punxa, anem donant idees, i al final ens surt un resultat, no?, un esbós, que representa el que jo volia dir amb aquell text, i a més ell li treu més punxa, quan ell treballa ja sol, encara li treu més punxa i fica elements que potser no hi havíem pensat, un animal que fa una mirada que està bé o un altre element que no tenia a veure amb allò però que hi queda bé i bueno, el resultat és molt bo, la veritat.
I com a editorial entenc que és un tàndem molt potent.
Sí, a part que funciona molt bé, no? De fet, ja coneixem, diguem, les obres que ha anat fent el David Ortín, no? A nivell de Conca Barberà com a guionista, i per tant, i també coneixem l'obra que ha fet fins ara, no? Una obra molt, molt, molt llarga en el temps i molt consolidada com és la del Joan Vizcarra. Per tant, creiem que era un tàndem, diguem, guanyador en aquest sentit, no? El repte en aquest compte, tant en aquest compte com el primer, doncs era de quina manera nosaltres podíem explicar aquest factor local, no? Perquè el primer compte està ubicat a Montblanc i el segon compte està ubicat a l'Espluga, doncs com plantegem aquest factor local perquè no quedi aquí amb localista, no? Sinó d'explicar d'aquí cap en fora i no de fora cap endins, i també el fet d'agafar doncs llegendes, històries que són o currandes o contes que són ja populars, no? I el fet aquest de canviar, no? De canviar el plantejament, sí que comencen semblants, no? Però al nus ja veiem que aquí hi ha coses que comencen a trontollar, i el que ens fa fer és això, no? Plantejar-nos realment a veure si com serien avui dia aquestes històries si es redactessin avui, no? I per tant, jo crec que han fet una molt bona feina els dos, tant el David com el Joan, i crec que ho hem aconseguit, no? Hem mirat de fer doncs una molt bona edició, hem mirat de col·laborar. De fet, ha sigut un tàndem també a l'hora d'autors i la Mosca, i n'estem molt contents. De fet, el resultat ha estat molt bo.
Clar, entenc, com deies, que en els dos llibres que han fet el David i el Joan, tant el de Sant Jordi com el dels Pastorets, una de les dificultats, però també de les gràcies, és això, que són històries conegudes per tothom, el fet de poder-ne fer una adaptació molt més contemporània. També, David, no sé com ho feu, això de fer una adaptació més contemporània d'aquestes històries més populars.
Bé, mira, jo personalment em baso en el que jo recordo d'aquesta història, per exemple, dels Pastorets. Jo no he interpretat mai Pastorets, ni he dirigit mai Pastorets, vull dir que no em sé l'obra al detall, ni molt menys. Com a espectador, el que m'havia quedat en ment, per exemple, la història del Jet Set, la trama del Jet Set, sempre l'havia trobat interessant. I llavors el que faig és buscar alguna cosa que pugui donar-li un sentit una mica diferent, conservant l'essència, potser conservant o modificant els rols de cada personatge, depèn del que convingui, i intentar-li trobar un punt humorístic, humor blanc perquè és per nens, però un punt que almenys et faci arrencar un somriure.
Tu, David, deies que no has fet mai Pastorets ni els has dirigit, però quins Pastorets has vist al llarg de la teva vida? Has vist els de l'Espluga i els de Montblanc?
Jo he vist els de Montblanc i els de Vimbodí, però no sencers. Perquè recordo que era més petit. Els de l'Espluga he de confessar que no els he vist mai. Aquest any serà el primer cop.
Això t'anava a dir, enguany no faltaràs, no, la cita?
No, aquest any no, clar, no ens ho podem perdre. A més, hi serem el dia 29 amb el Joan. Si algú vol que li signem algun exemplar del conte, doncs allà estarem disposats.
Entenc que llibres com aquest també és una manera d'apropar la cultura popular o les històries més populars a totes les noves generacions i a la canalla més petita.
Sí, de fet, és un dels motius, no? Perquè a banda de la pròpia història, doncs, per exemple, en aquest últim, doncs, també estem explicant Bé, doncs d'on prové, diguem, l'origen de la barretina mosca, no? que és la pròpia del Camp de Tarragona, que sembla que al final només ho tinguem, diguem, al cap, no? Aquesta barretina aquí a l'Espluga, però realment estava extesa a diferents contrades del Camp de Tarragona, i bueno, volem com reivindicar i fer-ne pedagogia, i que el llibre pugui servir, doncs, per explicar aquestes peculiaritats més enllà, diguem, de la història, no? Perquè al cap i a la fi no sabem bé si difondrem la història, però el tema de la barretina sí, i el que també difondrem és els pastorets concrets de l'Espluga, no? Que això també és, creiem que és positiu, el fet de poder, que existeix un llibre que estigui disponible a totes les llibreries de Catalunya, i que a través d'aquest llibre la gent pugui conèixer la història, i que al final, ostres, doncs mira, anem un dia a l'Espluga, anem enguany, anem el següent any a veure els pastorets, no? Doncs això també creiem que enriqueix, no?
Ja per anar acabant, és un llibre que pot anar més enllà del Nadal, o que hauria d'anar més enllà del Nadal?
Sí, tampoc no... Bueno, evidentment és temporal, no?, com el de Sant Jordi, que tenen, diguem, la data concreta, però més enllà de l'esperit, diguem, nadalenc o el concepte nadalenc, no hi està molt marcat, tampoc, no, David?
No, realment parla més de pastorets que no del Nadal, sí. Tot i que és evident que hi ha una associació de Nadal i pastorets. Però jo, per exemple, amb els meus fills, el març explicam contes de la castanyada i no hi ha cap problema. Vull dir, ells quan es fiquen a escollir un conte, doncs el que els hi ve al cap en aquell moment. I aquí, doncs, bueno, hi haurà uns dimonis, i si en aquell moment tenen ganes de llegir un llibre de dimonis, doncs potser escollen aquest.
Perfecte, doncs Josep Maria Vidal i David Ortín, de l'editorial La Mosca, i l'editor, l'autor d'aquest llibre dels pastorets, moltes gràcies per haver-nos atès aquesta estoneta, i aprofitem ja, molt bones festes.
Gràcies a vosaltres, bones festes.
Gràcies, igualment.
Una abraçada, vagi bé.
A Belém me'n vull anar i un tabal m'he d'emportar. A Belém me'n vull anar i un tabal m'he d'emportar. Tam, tam farà el meu tabal, xivilim, xivilam, si voleu venir a Belém me'n vaig. Farà el meu cavall xivilín,
Era el grup Tardó interpretant A Betlem me'n vull anar amb un disc de Nadales que va publicar farà un anyet la discogràfica Més de Mil. Era un recull de Nadales en què diversos grups versionaven les Nadales més tradicionals, però amb aquest toc contemporani com per exemple aquest A Betlem me'n vull anar que acabem d'escoltar del grup Tardó.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
Sarral celebra dissabte la seva Fira de la Immaculada i per saber si ja ho tenen tot preparat parlem amb Marta Arjona, que és la cap de premsa de l'Ajuntament de Sarral. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Quan sorgeix la Fira de la Immaculada de Sarral?
Doncs la Fira de la Immaculada de Sarral realment és una de les fires amb més història de la Conca de Barberà, no? I tot i que ara ha canviat molt i radicalment, la veritat, podríem dir que aquesta fira es remunta en els seus orígens cap a mitjans del segle XIII, on trobem referències de la Fira de Sant Lluís. Més endavant s'adquireix el dret a realitzar altres fires, però la més important i la definitiva, la que es va quedar, va ser la del 8 de desembre, no? La importància d'aquesta fira durant molt de temps va ser tanta que en aquesta fira es marcava el preu dels productes agrícoles de temporada, etc., per tota la temporada, cada any, no? O sigui, el que es pactava la Fira de Sarral era el que era durant tot l'any, no? I era una fira molt important, havia arribat a durar fins a 2 setmanes, i com bé dèiem abans, ha canviat radicalment, i aquest any, aquest any i tots els anys, acaba sent una fira concentrada en un únic matí.
Segurament d'aquests canvis que ha fet, el fet d'estar concentrat, com dius, en un únic matí és un dels més significatius. Quins avantatges i quins inconvenients té el fet que estigui només concentrat al matí del dia 8?
A veure, l'avantatge principal és que com que és només un matí i la gent ho sap, la gent hi ve, no? Ve i disfruta de totes les activitats que hi ha preparades. El problema acostuma a ser que, com que hi ha moltes coses en un mateix matí, que és de 8 a 3, hi ha persones que diuen, ostres, és que no ens ha donat temps a veure-ho tot, no? És potser el hàndicap més gran, que com que hi ha tant, en un únic matí a la que t'entretinguis una mica, no ho pots veure-ho tot.
Una fira que entenc que enguany ve marcada pel final de l'any de l'Alabastre. Com es plasmarà això a la fira? Es plasma d'alguna manera, entenc?
Sí. Portem celebrant 2017 any a l'Alabastre Sarral durant gairebé 2 anys, és a dir, un centenari d'un any s'ha allargat 2, cosa que és molt positiva, i el passat dissabte ens van visitar l'alcalde i regidora de la Puebla d'Ixar, que és un poble vinculat amb Sarral, perquè allà hi ha una pedrera de l'alabastre d'on extreu pedra un dels alabastrers locals, no? Llavors van vindre a Sarral, van fer una visita per tot el poble i a la tarda vam inaugurar la va inaugurar el senyor alcalde de la Puebla d'Ixar, Pedro Bello, l'exposició a l'Alabastre d'Ara, que es troba a la sala Josep Puig Torner de l'Ajuntament de Sarral, i on es poden veure peces dels tallers actuals, una mostra fotogràfica dels artesans treballant als tallers i un resum, no, de tot el que ha passat durant aquest any, que són més d'una quarantena d'actes. Llavors, aquesta exposició estarà oberta fins passat festes en horari d'oficina de l'Ajuntament de Sarral, però especialment està feta pensant en el dia de la fira, no? Cada any per la fira fem una exposició, doncs aquest any està a l'Ajuntament, es podrà visitar durant tot el matí, i és la cloenda oficial del 2017 any a l'Alabastre Sarral. Ara bé, l'alabastre no es queda només aquí, sinó que durant la fira hi haurà a la plaça del Pedreny mostra d'ofici dels artesans de l'alabastre, al Museu de l'Alabastre, com cada any, hi haurà visites guiades amb descompte, i, a més, aquest any, en el moment de la inauguració de la fira, es presentaran els nous capgrossos de l'alabastre. D'aquesta manera, tancarem oficialment 2017 any a l'alabastre Sarral.
Això t'anava a preguntar, sobretot per aquesta inauguració amb aquests nous capgrossos de l'alabastre, una mica de què es tractaran aquests capgrossos?
Bé, el tema és que un dels objectius de l'any de l'alabastre era fer una mica de pedagogia, no? Explicar als més petits per què l'alabastre és important a Sarral. I el que s'ha fet des de l'escola pública Salvador Ninot és, a les hores de plàstic, amb els més nens de l'escola, han creat aquests capgrossos, no? El que hem fet és fer amb textures que imiten la pedra de l'alabastre. I bueno, és una activitat que ha tingut molt bona acollida i aquest dissabte, demà mateix, doncs, es presentaran aquests capgrossos.
Bàsicament perquè no m'imaginava uns capgrossos pròpiament fets d'alabastre.
Home, pesarien massa, seria una mica complicat portar-los.
Enguany però, teniu... Sí, sí. Digues, digues.
No, que són, és textura, no? Es veurà la pedra, però no serà pedra.
Et deia que enguany teniu la sisena mostra d'artesania i el quart tas de productes vitivinícoles. Són dues propostes que podríem englobar en aquest darrer impuls que s'ha fet a la fira i que es van consolidant.
Sí, bé, de fet, Serral sempre diem que és el cor vinícola i artesà de Catalunya, no? Fa 4 anys vam fer un gir radical amb el tema de la fira i precisament va ser amb el tas de vins, no? Llavors, els 3 viticultors locals, que són Cooperativa Vinícola de Serral en Portell, Cellers Rosa Maria Torres en Suzel i Bodegas Bellot en Mas del Nen, doncs, ofereixen els seus productes i els visitants poden adquirir un tiquet a l'estand de la fira i llavors se'ls dona una copa amb les diferents degustacions que tenen, no? I així poden tastar tots els vins que vulguin.
A part d'apostes, podríem dir, més consolidades, també hi ha novetats com l'exposició de carros en miniatura.
Sí, la cooperativa vinícola sempre durant la fira ens sorprèn, no? amb alguna cosa nova, i aquest any sorprèn amb l'exposició de carros en miniatura, i a més, precisament la cosa va d'automoció aquest any, ja que a la plaça del Mercat també hi haurà una altra novetat, que és una trobada de cotxes antics.
I deies abans, Serral, Cort, Vinícola i Artesà de Catalunya, entenc que a la fira també juguen un paper prou important la mostra d'oficis.
Sí, i tant. Aquest any estaran totes les mostres d'oficis ubicades a la plaça del Pedreny i llavors el que s'hi podran veure serà els diferents artesans, no?, treballant les seves especialitats, però a més hi haurà els alabastrers fent demostració d'ofici i aquest any es va anar a la fira de Vimbodí a fer una mena de germanament, no?, entre el vidre i l'alabastre i es van fer demostracions d'ofici allà. Doncs ara serà al revés i serà el mestre vidrier Paco Ramos de Vimbodí que vindrà a Serral a una demostració d'ofici i el podreu veure a la plaça del Pedreny. A més, és perfecte, no? Agafeu la vostra copa de vi a la plaça de l'Església i aneu caminant fins a la plaça del Pedreny i veieu els artesans treballar.
Marta, ja per anar acabant, és una fira la de Serral que en els darrers anys ha tingut un impuls prou important. Quin és el camí que ha de seguir els propers anys?
El camí que ha de seguir és consolidar les activitats que ja funcionen i seguint-les impulsant, com és el tas de vins. I jo crec que la cosa va de seguir apostant per l'alabastre a través de la fira, no? De fer que el camí que hem creat no es perdi, perquè Serral és alabastre més vi, no? I això s'ha de veure durant la fira, perquè la fira és l'esdeveniment de l'any més important per Serral. Llavors, aquest any ja s'ha vist quines són les intencions i la idea és seguir treballant de cara a això, no? Seguir potenciant l'alabastre i el vi i fer que estiguin present a la fira, com es pot veure al cartell, que és una copa d'alabastre amb vi que surt de dins, no? Aquest és l'esperit de Serral i aquest és l'esperit que ha de seguir tenint la fira.
Una última cosa important per tota aquella gent que visiti Serral aquest dissabte, teniu concurs d'Instagram.
Sí, exacte. Tenim concurs d'Instagram. A més, aquest any, abans no ho he dit, però també relacionat amb l'alabastre. Els 3 premis són peces d'alabastre i, a més, hi ha un premi especial, que és el Premi a la Foto Més Alabastrera, que serà una peça de joies Mireia Magre. Per tant, alabastre al 200%. És a dir, que tots els que vinguin a la fira esperem les vostres fotos amb l'etiqueta Fira Serral 18.
Perfecte, doncs Marta Arjona, cap de premsa de l'Ajuntament de Serral, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona fira.
Gràcies a vosaltres i us esperem a la fira.
Les propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.
El que fem ara és repassar algunes de les altres propostes de cultura popular i tradicional per aquest pont de la Puríssima a les nostres comarques. A Cambrils estan de festa major en honor a la Immaculada. Els actes de cultura popular més destacats són dissabte. A 11:45 hi ha la missa a l'església parroquial i en acabar hi ha la professó de la Immaculada amb els gegants, el ball de bastons i els xiquets de Cambrils acompanyats de la cobla de ministres també de Cambrils. A la tarda i a la nit hi ha ball de festa major. I també a Cambrils destaquen les activitats del diumenge, incloses dins els actes de commemoració del setge de 1640. A 11:45 hi ha la sortida d'autoritats amb el seguici festiu de Cambrils, diables, gegants i bastoners, i a 12:00 hi haurà l'acte institucional a la plaça del setge, i en acabar ofrena cantada de la Coral Verge al Camí i actuació dels diferents grups de cultura popular del municipi. Aquest cap de setmana també és festa major a Bràfim. Entre els actes més destacats tenim el sopar popular del dissabte i la missa i vermut a l'ermita del Loreto, juntament amb el dinar popular, el dilluns, dia 10. I el Priorat destaca dissabte 8 de desembre la Fira de l'Oli de la Baronia de Cabassers amb diverses activitats al llarg del dia. I la setmana ens deixa més notícies, com la finalització de la restauració d'un bou de foc que s'incorpora ara a l'exposició del Museu de Reus, Ara toca festa. De fet, aquest mes de novembre ha finalitzat, com dèiem, la restauració d'aquest bou de foc, localitzat en els tallers de la pirotècnica a Espinós fa uns quants anys. Aquesta restauració s'ha fet des d'un criteri museístic, és a dir, prioritzant l'estabilització i conservació de la peça per assegurar-ne una lectura fàcil i correcta al visitant. Des del Museu de Reus no es van plantejar una reconstrucció per tornar-li la funcionalitat per la qual havia estat creada, sinó per poder-lo mostrar al públic. De fet, aquesta figura ja va servir de model per a la construcció dels tres bous de foc amb què compta ara mateix Reus. Una d'aquestes figures, la vedella, portada per la colla del bou de Reus, és una reproducció fidel en mesures i estructura de la peça antiga i ha estat exposada en diversos moments al museu en substitució de la peça original. Aquesta actuació exemplifica, doncs, el paper del Museu de Reus en la conservació de figures festives. Pels que no ho sapigueu, els bous de foc són figures festives formades per unes carcasses zoomòrfiques portades per una persona amb un aplic d'artificis pirotècnics a l'esquena que va cremant i ruixant d'espurnes les persones que al seu voltant participen en el que podríem anomenar el joc festiu. Antigament aquestes figures solien tirar pirotècnica erràtica com carretilles o coets borratxos. El bou de foc restaurat està format per una estructura de fusta sòlida i poc pesant que serveix d'esquelet i que es complementa amb un enreixat de fustetes molt més primes i flexibles que són les que donen el volum al conjunt. Tot el cos va recobert per una tela d'arpillera molt vasta que porta per sobre diverses capes de paper encolat i pintat de negre que subjecten amb claus a l'estructura de fusta.
És Nadal i a casa, prop de l'arbre, el tio somriu als nens.
I amb aquesta música nadalenca el que fem ara és parlar de l'Advent, perquè és el període festiu en el que ara mateix ens trobem. En la religió cristiana, l'Advent és un temps litúrgic de 4 setmanes que marca el compte enrere per la celebració de l'arribada del naixement de Jesús. El primer diumenge d'aquest temps preparatori dona el tret de sortida a bona part de les manifestacions populars pròpies del costumari del Nadal català.
Sento algú que crida. Tothom a taula, és hora de dinar.
I quins són aquests elements propis o que havien estat propis de l'Advent? En primer lloc, el calendari d'Advent. És un dels elements més característics d'aquest període. Es tracta d'un calendari de 25 finestretes o caselles superposades en un dibuix o fotografia amb motius nadalencs que marca el compte enrere fins a arribar al 24 de desembre. El calendari tradicionalment es penjava en algun lloc de la casa i cada dia l'infant obria una casella i trobava una sorpresa, normalment en forma de xocolatina. Cada any s'avança més l'encesa de la lluminària, però era una de les manifestacions més característiques que anunciava l'Advent, l'encesa d'aquesta lluminària en carrers, places i edificis públics i també als balcons i a les finestres de les cases particulars. La data en què tradicionalment s'encenien totes aquestes llums era el primer diumenge d'Advent. Les llums, que són una evolució dels focs que en època precristiana es feien pels vols del solstici d'hivern, emulen l'estrella dels Reis d'Orient i anuncien, com dèiem, que ja venen les festes. I també és propi de l'Advent fer el pessebre. El costumari tradicional diu que el pessebre casolà es comença a fer el dia de Santa Caterina, és a dir, el 25 de novembre, i que s'estrena el primer diumenge d'Advent. Aquell dia la cova del naixement és buida i Reis, Josep i Maria i els pastors i altres personatges ben allunyats. Segons la tradició popular, durant tot el temps d'Advent es fa avançar cada dia una mica tots els personatges fins que arriben dins la cova el dia 25. I una altra de les manifestacions visibles d'aquest temps d'Advent són els rams circulars fets amb branques verdes que es pengen a les portes d'entrada o que es penjaven a les portes d'entrada de les cases. En algunes cases la corona es situa a l'interior i encercla 4 grans espelmes o ciris que representen els 4 diumenges que falten per Nadal. La tradició és encendre'n un cada diumenge fins a Nadal i posar la corona amb el foc encès presidint els àpats de Nadal. Sortim un moment del Camp de Tarragona perquè el Festival Tradicionarius ha presentat parcialment la programació de l'any vinent. Serà l'11 de gener de l'any vinent, del 2019, quan el Festival Tradicionarius, el Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia, aixecarà el taló i ho farà amb l'espectacle Electrogralla del sallentí Roger Andorrai, que vam entrevistar aquí al Terra de Festa. El festival continuarà al llarg dels següents mesos amb música d'arrel per a tots els gustos. Caim Riba hi presentarà el disc Naranai el 17 de gener. La Cobla Catalana dels Sons Essencials presentarà en el marc del Circuit Folk el disc Si són flors, floriran el 18 de gener. La cantant Joana Gomila i la ballarina Lali Aiguader presentaran l'espectacle sa mateixa el 7 de febrer. El tradicional ball de Carnaval l'animaran el grup Flouk i els duos Quedem en Paus i 21 botons el 1 de març, i el Pep Jimeno Botifarra i Ahmed Touzani presentaran el seu disc conjunt de banda a banda del Mediterrani el 15 de març. Aquestes són algunes de les propostes que ja ha presentat el Festival Tradicionarius. Com dèiem, una de les primeres serà el Caim Riba amb el seu nou disc Naranai, i nosaltres el que fem ara és escoltar una cançó del Caim Riba i del seu nou disc. De fet, la cançó porta per títol Històries.
històries que no ha escrit ningú, que passen sense més, omplint la teva agenda, curtint la pell, amarat de melangia, mirant de fer-t'hi un lloc de volar ben lluny. Són senzilles, passatgeres, que t'han fet com ets. Són històries que vindran. Històries que t'han fet com ets. Atrapades entre els fulls, esperant que arribi el seu moment. Has deixat buscant un lloc millor, que enyoraràs dins teu, però no els somnis cauran. Afortunadament, hi ha tot un món al teu davant, ple de camins per escollir, vas fent arrels amb el passat. Històries que vindran. Històries que t'han fet com ets. Atrapades entre els ulls, esperant que arribi el seu moment.
Al portal jo sonaré. No dibuixant amb aquest vell tambor. Res millor hi ha que hagi pogut oferir. El seu gest sec és un vell cant a l'amor. Ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Quan el nen em veia tocant amb ell, rigué joiós.
Era el tamboriner del disc de Nadales, Un món de Nadales, que va publicar el Cris Joan Nico l'any 2013. En concret, el tamboriner, a més, hi heu escoltat el Joan Reig, el bateria dels Pets, i també el Roger Mas amb ells. I amb aquestes Nadales que hem anat escoltant avui al llarg de tot el programa, nosaltres sí que ja comencem a arribar al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu, però, evidentment, que el podeu recuperar, aquest i tots, a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Que passeu un molt bon pont de la Puríssima. Nosaltres avui sí que ens acomiadem, no amb una Nadala, hem estat gairebé tot el programa escoltant Nadala, sinó amb una de les cançons del projecte Electrogralla, del Roger Andorrà, en concret, la cançó que porta per títol Vall de Bruixes de Sallent. Que passeu un molt bon cap de setmana. Salut i molta festa.
Perquè som les netes de les bruixes que mai vau poder cremar.